Més notícies a partir de les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i nosaltres encetam aquesta tercera i ja darrera hora de programa. És divendres, ens relaxam una mica i vos contam algunes de les notícies més curioses. Avui hi havia més d'una que mos ha cridat l'atenció, començant per la primera. Un Chucky, si heu vist la pel·lícula, que és un muñeco terrorífic i sí, amb una màscara molt semblant i molt real, sembrava el pànic a Filadèlfia.
Subirte el volumen, poder memorizar cada gesto, quisiera preservar tu perfume.
Idò, sí, avui dues notícies, començant per aquesta que deies. A Filadèlfia, als Estats Units, la policia ha detingut un home que durant dies va atemorir els veïnats pels carrers de la ciutat amb una màscara de Chucky, el famós assassí de la pel·lícula Child's Play. Es tracta d'un jove de 22 anys que presumptament hauria perseguit i assetjat unes 15 persones. Un dels episodis més greus va quedar enregistrat per una càmera de vigilància. Una dona sortia a córrer de matinada, passa perseguida per aquest sospitós que, segons la policia, li hauria demanat si estava preparada per morir. Estàs preparada per morir? La dona va fugir demanant ajuda i va acabar amb lesions importants a una cama. Aquest home, aquest Chucky, va abandonar Filadèlfia el 19 d'agost i va viatjar primer fins a Orlando i després fins a Las Vegas. Allà va ser localitzat i detingut pels agents. Ara està pendent de ser extradit a Pensilvània, on haurà de respondre per aquests fets.
La veritat és que crida moltíssim l'atenció que és Chucky, que ha atemorit pràcticament tot Filadèlfia amb aquesta màscara terrorífica. Però de Chucky passava una història que també sembla treta d'un guió de cinema. A la Xina, una dona amb una gran fortuna va finançar completament una sèrie de 50 episodis, però va posar dues condicions, dues molt importants. Ella seria la protagonista femenina i tindria control absolut sobre el guió. El resultat, una història amb més de 60 escenes de basades amb l'actor principal, un jove de 23 anys.
Idò, que t'apareix. Tant hi diríem a ca meva. Idò, aquest actor assegura que durant una de les primeres escenes romàntiques la dona el va subjectar pel cap i el va besar per força, o a la força, per dir-ho d'alguna manera. Tot i sentir-se incòmode, va continuar amb el rodatge perquè ell i pensava que era una de les seves primeres grans oportunitats professionals. L'equip ja havia advertit que tantes escenes íntimes podien perjudicar la sèrie i, de fet, finalment, la plataforma que l'havia d'emetre la va rebutjar per excés de contingut romàntic. Dues històries que semblen impossibles, un home disfressat de Chucky sembrant el pànic pels carrers i una milionària que converteix una sèrie en una marató de besades. Marta, què trobes?
Mira,
que t'apareix?
Jo començo per en Chucky, si te sembla, fent algun apunt, perquè és la notícia que...
Ja m'has dit que no t'apareixia que fos en Chucky.
Home, perquè en Chucky és color carn, és veritat. Aquesta màscara és més blanquinosa, si fos el Chucky real de les pel·lícules dels 80 que varen veure nosaltres. És veritat que recordam que... O al principis dels 90, perdó. Recordam que és molt més color carn que no aquesta tan blanquinosa. En tot cas...
Aquesta és marca blanca.
Aquesta...
Mai més ben dit.
un Chucky d'aquest conegut portal d'internet, no?
Exacte,
que no sí. T'arriba igual que sa original. En tot cas, ostres, per què tots els locos estan als Estats Units? Perquè sembla que això només passa als Estats Units. Bé, al Regne Unit també passen coses, perquè recordes sí, aquell no? Que estava vestit també com a de la mort a damunt el terrat d'un hospital, que li van cridar l'atenció perquè anava vestit com si fos la,
Marta,
la mort, no?
A tu t'agrada molt el cinema de por, jo sé que ets molt fan, però una cosa per una xina i una altra que per darrere te vengui un cridant,
home, estàs
preparada
per morir.
O sigui, poca broma.
Quina necessitat. I després la Xina també m'ho sorprèn en notícies molt curioses, perquè aquesta...
Imagina't si era fan, aquesta dona. Fan,
sí,
fan,
però
fan.
Això és assetjament.
Sí, una mica.
Ostres,
una mica massa.
No deixa de ser una notícia curiosa, que podria ser simpàtica, però si ho penses, què pensaria l'actor? O què pensava l'actor quin, quan li van dir no, és que aquesta dona te'n basarà més de 60 pics, perquè ella sé que poses dos bes de sa sèrie.
I no te queixis.
I no te queixis.
Mira, i al final no l'han emesa perquè era com a massa...
Ostres.
No sé. Massa, no sé si distantís o massa embafadora, no?, sa sèrie, en el final.
Hauríem de parlar amb aquest actor per saber o conèixer les reaccions i de com va viure realment aquests episodis, però anem amb altres qüestions, si vos sembla. Deixem les dues notícies curioses per parlar d'altres que també tenen a veure amb l'estiu, amb aquesta etapa tan meravellosa que ja està posant punt i final. I és vera, que tot acaba... No hem posat el final del verano ya llegó, que és molt trista, perquè no és necessari.
Una més actual,
més,
Marta.
És molt més,
alec,
molt més actual.
També.
Sí, també és necessari, un poc de música actual. És vera, l'estiu és un moment molt especial. A més, és el moment en què se creen els vincles, ja sigui perquè els nins van a l'escola d'estiu i fan nous amics, per al lloc d'estiuets, perquè vas de viatge amb la família i aprofiten per fer-se nous amics. Però aquestes amistats te permeten tenir com una nova personalitat, perquè aquesta gent no te coneix tan bé. Tens aquesta sensació com començar de zero, no?, amb nous companys de classe, amb nous coneguts. És una sensació molt especial.
Exacte. Durant les setmanes de vacances només importa jugar, però com que tot arriba en el seu final, no?, i la rutina torna, les classes tornen a començar i ens acomiadam d'alguna manera de les persones amb qui hem estat junts tot l'estiu amb una frase: molt bé l'any que ve.
Clar, no sempre ens veiem l'any que ve. Això és el tema, no? Molt veurem l'any que ve. Seria una pregunta interessant. Tot i que l'estiu s'acabi, no vol dir que l'amistat hagi d'acabar, no en tots els casos. Tot i que no es puguin veure en persona, avui dia és molt més fàcil a través de les xarxes socials mantenir el contacte gràcies als missatges, a les videotelefonades, però aquestes amistats es poden mantenir durant un altre estiu. No aprofundir un poc en aquests vincles que se generen ara i si se poden perllongar en el temps, i saludar Marcos Bote, del grup de sociologia de la família de la Federació Espanyola de Sociologia. Ja la veiem. Marcos, bon dia, benvingut al dia.
Bon dia.
Quina percepció tens, Marcos? Que les amistats acaben, en la majoria dels casos, quan l'estiu acaba, o no té per què?
Bueno, no tienen por qué. Habría que clarificar que hay dos tipos de veraneo, por decirlo así, de alguna forma. Uno que cada vez se va perdiendo menos. Recientemente salió un informe sobre la segunda residencia. Como esto fue para algunos un lujo que se pudo permitir una generación, el tener una segunda residencia lo que hacía que las vacaciones coincidieran de forma recurrente esas pandillas, ¿no?, que se formaban pues en la urbanización donde solía veranearse. En ese caso es relativamente más fácil mantener esas amistades porque de alguna forma siempre cada año van a volver a repetir esas personas que tienen en muchos casos esos apartamentos en propiedad. En otros casos pues se tratan de vacaciones pues más esporádicas, más eventuales, donde efectivamente se forman unas amistades, ¿no? Creo que habría esa canción de Andrés Calamaro que decía que la despedida me están haciendo viejo, ¿no? De alguna forma también es una señal de madurez. Vas conociendo gente que luego se va quedando en el camino. Lo ideal es que se mantenga de alguna forma pues, la comunicación, como muy bien apuntabais, a través de las redes sociales, se facilita el que puedan mantenerse esas interacciones en el tiempo hasta que vuelva otro próximo año, si se coincide en el mismo lugar. que no siempre es factible, y podría ser por caprichos del destino que esas dos personas, en el caso de niños, puedan coincidir, pues, cuando sean mayores, cuando estén estudiando. También refleja de alguna forma, son un tipo de amistades que por desgracia se van trasladando a otro ámbito, ¿no? Cada vez tenemos relaciones, como se llama, más japonizadas, más atómicas, más efímeras, ¿no? Esto es un signo también de nuestro tiempo, que han descrito diferentes sociólogos, en el que al final las relaciones sociales pues no son tan afianzadas, no son tan sólidas, si queremos usar ese término, y todo es mucho más fluido y mucho más efímero, en el tiempo.
Marcos, ¿creus que els pares, quan els fills són petits, haurien d'ajudar a mantenir aquestes amistats, per exemple, organitzant una trobada durant l'hivern, per exemple?
Sí, hay quien lo hace, hay quien, si los hijos han conseguido pues crear esa pandilla o esa amistad, un vínculo fuerte, y también la amistad se ha mantenido entre los padres, cosa que es importante, pues sí que intentan hacer un viaje o más adelante, en el otoño, en el invierno, o bien visitar una de las ciudades donde reside una de las familias, o quedar en un punto común, dependiendo de la localización, ¿no? En este caso, al menos esas dos familias, algo que se intenta conseguir, pero hay que tener en cuenta que siempre eso también implica un coste, y en muchos casos, claro, esas amistades también, pues, como decía, son muy efímeras, y hasta qué punto merece la pena para los padres decir, oye, pues un niño, una niña con la que ha jugado tres veces en la playa, pues hasta qué punto se puede considerar que es un amigo con el que merece la pena volver a quedar. También, para mí, algo de lo bonito de la amistad o de los amigos, ¿no? Digamos, cuando analizamos las relaciones sociales, los distintos agentes sociales, pues tenemos muy claro cómo se define en términos familiares una persona, en términos de vecindad, incluso en términos de trabajo. Tú sabes quién es tu jefe, sabes quién es tu vecino, sabes quién es tu hijo, por ejemplo, ¿no? Pero la definición de la amistad es mucho más subjetiva. De ahí que un niño puede considerar un amigo, básicamente, están jugando en el parque, se acaban de conocer y se llaman amigos entre ellos, ¿no? Pero para un adulto, pues todo, cada uno tenemos nuestra definición muy subjetiva. Es complicado decir qué consideramos un amigo y hasta qué punto hay que hacer cosas o dejar de hacerlas con un amigo. Creo que los padres ahora intentan a determinada edad, sobre todo, que se mantengan ese contacto a través de redes sociales, y si surgen oportunidades de un encuentro físico que pueda producirse. Pero es cierto que quizá esa digitalización de las interacciones sociales sea el gran cambio respecto a otras generaciones como las nuestras, donde era el contacto se mantenía por carta o una llamada telefónica.
És la part bona, Marcos, de les xarxes socials, si ho pensen, no? Tenen aquesta part bona que mantenir el contacte és molt més fàcil. Ara, si un amic t'agrada, no? Si has tingut un vincle fort, no hauria d'haver excuses, no? Jo crec que ens poden quedar amb aquesta part positiva, no?, que ens han duit les xarxes socials.
Sí, dentro de tantas partes negativas, especialmente para jóvenes, adolescentes, ahora estamos inmersos dentro de dentro de un proceso judicial en Estados Unidos contra las plataformas de redes sociales por el impacto que han podido tener en el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes. Pues dentro de tantas cosas malas, quizás esta sea una de las cosas fundamentales, ¿no? Creo que esta generación de niños, adolescentes, probablemente experimente una mayor movilidad que la que incluso nuestra generación haya podido experimentar, superior también a la de nuestros padres. Es decir, que vivirán en mucho más lugares que nosotros lo hemos hecho a lo largo de la vida. Esto hará que uno desee mantener y que sea menos frustrante, menos triste el abandonar una ciudad en la que has vivido, pues sea porque tus padres han mudado o porque tú vas a estudiar, luego vas a trabajar en un sitio y luego a otro, pues de alguna forma pueden mantener contacto con personas que pueden vivir incluso en otra punta del mundo, ¿no? Dependiendo también de las trayectorias laborales de cada uno y de dónde le lleve el su destino. Y en ese sentido, el poder mantener contacto con personas que están muy lejos, creo que es una de las principales ventajas, y de hecho creo que para muchos la idea, la función, una de las funciones principales era el poder mantener esos contactos más inmediatos a pesar de la distancia, aunque luego se han utilizado para muchas otras cosas, como todos sabemos, y también está ahora todo el debate sobre los influencers y el impacto que tienen en la sociedad. Sí.
Mira, crec que ens podem quedar en la part positiva, Marcos, no? Que ara totes aquestes amistats que estan arribant, no? En aquest punt, a dir-se adeu, que puguin mantenir el contacte a través de les xarxes socials, que ens quedem en la part positiva d'aquestes noves maneres de comunicar-nos, i jo crec que paga la pena també, sobretot, ensenyar als fills la importància de mantenir una amistat, perquè les amistats s'han de cuidar, i qui té bons amics ho sap, que s'han de mantenir, s'ha de fer aquestes cridades de tant en tant, sobretot aquells que no tens l'oportunitat de veure-los sempre, cada dia, i això és ben vera, qui té un bon amic té un tresor.
Té un tresor,
i que el conservi per molts d'anys. Recordem, Marcos Botes, del grup de Sociologia de la Família de la Federació Espanyola de Sociologia, i ha explicat molt bé el que suposa mantenir aquest vincle. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Anem a parlar de molts amics que avui segur se concentren en aquesta festa. Pues hem explicat abans, no?, que el coso ja estava escalfant motors, que Felanyís tot estava enllestit. Hem escoltat una part d'aquest pregó tan esperat i allà segueix la nostra companya, Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, bon dia de nou.
Bon dia, companyes. Així estic aquí davant el convent de Felanitza, on s'haurà de tenir aquesta missa tan especial que tenen l'ofici, que li diuen aquí. I vos he de dir que m'ha costat molt, perquè hem vengut amb antelació i ho he aconseguit, però tinc aquí tres personatges essencials de les festes. Deixaré que ell mateix se presentin, a veure, que no ens.
Jo sóc Maria Àngels i faig d'en Bernat Soldat.
Clar, és que tinc tres caparrots. Després, un altre, el segon.
Jo sóc Níquer i duc encara llària.
I la tercera?
Jo soc Maria, Construcció, i duc les dues cares.
Companyes, vos he de comentar que aquí tenen dues generacions, un molt, molt joves, i crec que aquí de vora tenc una veterana que ja fa un parell d'anys que fa, de Caparrot. Compte'ns, és el teu primer any, fa un parell d'anys?
No, fa un parell d'anys, n'he duit diversos.
Nardo i Vario, o sigui, no sempre dones vida en el mateix Caparrot?
No, he duit les dues dents i el soldat, i ara duc les dues cares.
Què és el més especial de fer de Caparrot en aquestes festes? Perquè sou dels personatges més importants quan surten de la missa de què cosa?
Participar i això, i fer poble, res més.
I vosaltres que no opineu, quina és la part més especial?
Bé, poder fer poble, poder acompanyar aquests cavallets i ajudar-los a que puguin ballar bé.
I quina és la vostra tasca? O sigui, quan surten tots, ballau o què feis?
Bé, la nostra feina és acompanyar els cavallets des d'allà on surten fins aquí i després fer el cercle per evitar que la gent s'hi costi massa i bé, protegir-los, de certa manera.
Clar, doncs unes canyes molt, molt significatives que sempre se veuen en el redol, aquestes canyes verdes, quina importància tenen, quin paper tenen?
Bé, un poc per fer por a la gent, perquè sobretot fer el cercle quan ens posam i que la gent no passi. I si qualcú va un poc més de llet, pues fotre-li un toquet.
Això és la part que més t'agrada de
la festa. Bé, la part que més m'agrada és anar darrere, acompanyar, fer poble, però sé que la tenc en la mà per si fa falta.
Companyes, el micro tancat m'ha comentat una de les Caparrot que ella ja ha passat una passeta més en van, perquè quan era petita feia de cavallet. A veure, conta'ms un poc.
Sí, quan tenia 10 anys vaig fer de cavallet i vaig ballar tal dia com avui fa 10 anys.
I ara Caparrot, què significa això d'evolucionar dins una festa tradicional com és del teu poble?
Ja, com havia dit abans, un poc fer poble, poder seguir i no sé, poder com a, també desenvolupar-te com a persona i sí, com a paper.
I això imagino que ho dureu de generació en generació. Els vostres fills també voldríeu que participessin en aquesta festa?
Jo crec que sí, i hi ha vegades que després les persones no volen ser perquè no, però ja m'agradaria molt que fossin.
I ai, moltíssimes gràcies a tots i felices festes. Espero que ho passeu super, super bé i que tot vagi com toca.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
I ai, companyes, ara esperarem aquí de fora del convent, que està a punt de començar l'ofici. No sé si ja començau a sentir les xeremies, el cant de fabiol i de tamborina.
Clara, sí, eh? Ara toca aquest ofici solemne, que és per celebrar que avui és el patró, que és Sant Agustí. Després arribarà aquest ball dels cavallets, els gegantons, els gegants de Felanitx, i després el cercavila amb els dimonis, els gegants, els caparrots, i també aquest pali, que també se produeix en aquesta esplanada de Val d'Iglesi, que, com dèiem, fa que tots els polítics, totes les autoritats presents, passin per allà i hagin d'aguantar que se'ls tiri aquesta aigua amb vinagre i aquest
raïm. Una d'aguantar tots.
Sí, exactament. Han de passar per davall el pali.
Exactament. Maria Antònia, moltíssimes gràcies. Després continues amb nosaltres, recordant que també seràs present el dia a Mallorca, contant en directe tot el que ocorre a Felanitx avui, en aquest dia de festa grossa. 11 i 23, uns consells més i més propostes aquí al dia.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
I 26. Ai, que ja és el darrer cap de setmana del mes d'agost. Que ràpid ha passat tot això. Ha passat pràcticament volant, i tot i que encara no s'acaba l'estiu ni tampoc les vacances. Per alguns sí que és el final de moltes coses. Abans parlaven de les amistats, de la tornada a l'escola. Segurament que molts també heu pensat allò de vinga, de començar o de tornar a fer esport, recuperar les rutines, cuidar-se dels excessos de l'estiu, però... Què heu fet aquest estiu? Platja? Piscina? No sé si heu pogut fer qualque viatge. Bé, nosaltres estem al dia de la vida de tots els programes, i ja sé, t'anava a demanar tu què has fet, ja ho sé perfectament el que has fet, però ha estat un bon estiu, Joana Marató.
Sí, jo crec que si feim balanç, una mica de tot hem fet, o manco jo, molta platja i molta piscina, que ja sap que m'agrada estar molt en remull, i també he fet qualque becadeta davant el ventilador, en el sofà, i aprofitant de tornar a veure, de revisitar algunes de les pel·lícules, a les que sempre torna una i una altra vegada. I Però sí, Marta Grau, vaig veure Dirty Dancing fa poquíssim.
I vas fer molt bé, vas fer molt bé.
Una història d'estiu, de primers amors, de música, de ball, que ha aconseguit convertir-se en un clàssic generació rere generació, però perquè seguim tan enganxats a la pantalla cada vegada que veiem ballant en Patrick Swayze, malgrat que sabem perfectament com acaba aquesta història de 1963, tu què creus? Per què mos agrada tant tornar
a
aquestes
pel·lícules? Perquè la sentim com una abraçada, com un moment de relax, perquè sabem el desenllaç i no patim, no passes pena, tu saps com acaba, ja saps, no t'agafa per sorpresa.
Aquestes són algunes de les claus per aconseguir una comfort movie.
Men, però què és una comfort movie?
Idò, mira, tal i com diu la plataforma IMDb, és una pel·lícula que es basa en el sentit de la nostàlgia d'un espectador i les emocions positives que li han atribuït inconscientment. Avui les nostres becàries, na Victòria i també na Francesca, han sortit a l'escarrer per saber quines són aquestes comfort movies dels nostres oients i els nostres espectadors. Algunes d'elles et segueixen decidint per la filmografia de Patrick Swayze.
La de Ghost me encanta porque demuestra mucha pasión, mucho sentimiento y a mí por lo menos me toca el corazón.
Però hem de saber per què una pel·lícula sigui la nostra comfort movie no fa falta parli d'amor o de ball. Algunes aposten per films que s'allunyen una mica més de les abraçades i ens porten a realitats una mica més conspiranoiques.
La pel·lícula que més me diverteix i que de més bon humor me posa i que sempre que per casualitat pues, apareix a la pantalla, sempre a cap enganxada veient-la. I és El dia de la bèstia, d'en Àlex de la Iglesia.
No, ja gustes per fer-li,
no té res a veure amb Dirty Dancing, però mira.
Jo estava totalment d'acord amb Dirty Dancing i sobretot amb aquesta oient, no?, que deia Ghost. Igual, jo si la vaig per la tele,
també
allà com aquest,
també te quedes,
totalment
no?
aferrada al televisor. Altres pel·lícules, és vera que combinen discografies de grups, perquè mos encanta quan tornem a sentir la música, recordar aquelles famoses cançons, que sobretot pares, mares, tornen a reviscolar-les gairebé una vida més tard.
La meva pel·lícula preferida és Mamma Mia. Encara no l'he vist aquest estiu perquè no he tingut temps. Segurament la miraré no sé quantes vegades a l'any, sobretot aquest estiu, perquè he anat a Grècia i m'encanta. Mamma Mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? Mamma Mia,
does it show again? My, my, just how much I missed ya. La Mamma Mia també és un clàssic, eh? Recordem que no estem parlant, per exemple, de l'Odissea, de
i tampoc
Nolan.
Hi és aquest exemple, perquè ha estat supercriticada, cosa que jo
no l'he vist
no
encara.
Entenc, eh?
No l'he vist encara. Ja la comentarem quan l'hagi vista, però és vera que hi ha hagut gent que ha estat detractora i gent que li ha encantat, com en el cas de la Marta Grau, aquesta Odissea de Nolan. Aquesta pel·lícula de l'estiu, també ho hem de dir, eh? Però, malgrat les dues històries, ens parlen d'un pare que torna a una illa grega després de 20 anys per a trobar a ser amb un fill que gairebé no el reconeix, el Mamma Mia, basat amb aquells lluentons, amb artistes suets i diàlegs entre altres personatges femenins, és molt diferent i també enganxa molt. Jo, Mamma Mia, també no sé quantes vegades el Mamma Mia d'en Meryl Streep, perquè suposo que també l'associem en aquesta pel·lícula, l'he pogut arribar a veure.
Els musicals, sobretot, tenen aquest efecte, aquestes comfort movies, que són les pel·lícules que tornem a veure una vegada rere altra, perquè molts fans sentir bé. Parlaven de les musicals, però Mamma Mia no és l'única que han triat els nostres oients. Mireu.
Si m'hagués de quedar només amb una pel·lícula, elegiria La La Land, perquè els musicals m'encanten.
Mira, un musical molt més modern. Jo anava a parlar de West Side Story, però clar, aquí ja me'n vaig a mig segle enrere, que me fascina i me sé tots els diàlegs. De veres, és fins i tot preocupant. Un dia us faré la demostració, però no serà avui.
No, mira, jo no m'aniré tan enrere, però també m'aniré bastant enrere, perquè clar, Dirty Dancing, que és una, Mamma Mia és l'altra, però jo crec que la meva pel·li comfort movie per excel·lència és Gris, que també, no sé, com musical, de molt d'estiu, no? Una miqueta això, fa que... Sempre que la posen, envio un missatge a una cosina meva, en Esther, fan Gris. Perquè sàpiga que la fan.
I que no se
la
perdi.
Sigui, que no se la perdi.
I que la pugui tornar a veure per vegada número 37.
Exacte.
No mos cansam d'aquestes comfort movies. I això de saber els diàlegs, mira, sembla que no sóc l'única que memoritza diàlegs. Alguns oients també ho fan.
Sé que sempre torn com a comfort movie és El club de los poetas muertos. M'encanta perquè me recorda la importància de tenir referents que t'ajudin a crear i a formar un esperit crític. Aquesta no l'he vist en l'estiu perquè me la guardo per meses de tardor.
gran pel·lícula, també. Jo crec que tal vegada l'he vista unes 12 vegades, segur.
12?
Sí, segur.
Una dotzena de vegades.
Una dotzena, com a mínim, i és una pel·lícula preciosa. No sé si te quedes amb alguna en concret, perquè hem parlat de Dirty Dancing, hem parlat, per descomptat, de Gris, jo afegiria Oficial y Caballero, per exemple, que també és una pel·lícula meravellosa. Ghost, per excel·lència. Pretty Woman.
Que ara, clar, igual, en ses ueres liles de 2026, clar...
Ja, però no mos han de posar sempre ses ueres, perquè ses pel·lícules
se varen fer... Sí, ses ueres sempre han d'estar podades.
Però ses pel·lícules tenen un temps en concret, també,
sí,
no?
Sí, era de 1990. Sí. I és vera
que les pel·lícules dels anys 50 hi havia galtades.
Per sort hem evolucionat i per sort ja no creiem que el nostre príncep blau siga un multimilionari que mos pugui treure de sa prostitució, perquè en el final era un... No, és vera, és allò que venia, no? Aquesta pel·lícula. Però bé, sí, com sigui, també és una pel·lícula recurrent, una comfort movie per a moltes persones, aquesta Pretty Woman, aquest Gris, aquest Ghost, aquestes pel·lícules, el Club de los Poetas Muertos, que també... I jo, però jo també, algunes, i dic algunes perquè vàries on sortien Tom Hanks també són comfort movies, ja sigui Forrest Gump,
Big.
Ja sigui Big, per favor, que no pot faltar, un, dos, tres, Splash.
Exactament, o Nàufrag, que també sí, és més llarga, no és tan antiga, però també seria una d'aquestes comfort movies. A mi m'agradaria acabar amb aquest ritme, amb aquesta música meravellosa d'un dels musicals per excel·lència. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
És que al final d'una comfort movie no és només una pel·lícula que mos agrada. Hi ha mil motius pels quals tornem a veure-la i tornem una i una altra vegada. És aquella que posam quan necessitam desconnectar, quan volem sentir-nos com a casa o simplement quan no tenim ganes d'arriscar-nos a veure qualque cosa nova, perquè sabem que aquella pel·lícula sempre mos farà sentir una mica millor i ens pujarà l'ànim.
I a tu no t'agrada quan saps que diran aquesta frase en concret i tu te la saps i la dius i malament la vegis tu tota sola, perquè això és un moment meravellós,
momentar,
eh?
Sí.
Mira,
sí,
jo te diré que el moment d'agost, de no sabes quant amor me llevo, Molly,
ai,
o sigui, aquest moment el tornaria
Marta,
a reviure totes les vegades que faci falta. Avui parlàvem de comfort movies, d'aquestes pel·lícules que no mos cansam de veure una vegada i una altra. Mira, avui crec que aniré a una comfort movie, me posaré alguna, jo crec que serà publicitat. Sí, me diuen que sí, que hem d'anar a publicitat. Mos emocionam parlant de pel·lícules i de cançons. Fem una petita pausa per publicitat, tornem amb més propostes. I'm happy again.
El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí, podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Udeivissa.
El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la Udeivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
Vinga, avui rebràs.
Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
toca dia de compte enrere per la tornada a l'escola, està més activa que mai, arribada d'aquests darrers dies de l'estiu, d'aquest final de l'estiu i de la majoria de famílies que es posen ja amb tot a punt, tot adreçat, tot preparat per començar el curs, més que enllestits, Joana.
Clar, és veritat que també hi ha aquells que ho deixen tot pel darrer moment, també. Que no convé, és convenient ser previsors, però tots aquells que no volen deixar les compres pel darrer moment, per la darrera hora, ja estan acostant-se en els seus negocis de confiança per comprar tot allò que les seves llistes tenen apuntant, no? Des de llibres, material escolar, etc. Però com s'està vivint des de dins d'una botiga d'aquestes tornades a l'escola? Marta, t'ho has demanat?
Llibres, motxilles, bolígrafs, t'ho imagina't, eh? Totes les persones que s'acosten, les persones que aniran després, en el darrer minut, en el darrer moment. Anem a veure quins són els productes que ara mateix s'està demanant per part de les famílies i saludant per aquesta raó Maria Vergas, de la distribuïdora Roger, i així mos contarà una mica com està anant la gent i sobretot si ja està començant a fer les primeres compres. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
M'imagino que ja està tothom a les totes preparant, organitzant, molta gent en aquests darrers dies d'agost.
Bueno, sí, notam aquesta setmana ja una certa afluència bastant potent de famílies que venen a cercar material escolar. Sí que és vera que nosaltres, des de final de curs, que ja començam a recollir les llistes que a les escoles els hi entreguen als pares, des de que començam a avisar de la rebuda de llibres de text, els pares ja comencen a planificar-se mitjan d'agost i comencen a venir a les nostres instal·lacions. Però, bueno, aquesta setmana està sent potent i la pròxima esperant que sigui la més forta.
Maria, però tu, si haguessis de dir si som previsors o no, els baleats, la gent d'aquí, creus que mos hi podrà mantens o deixant tot pel darrer moment? Ha canviat una mica això dels hàbits de compra respecte d'altres anys?
Hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha gent que s'anticipa molt i hi ha gent que ara se'n recorda de que s'acosta a tornades d'escola. Més o manco, hi ha una certa estabilitat en quant al comportament de la gent.
Maria, quin és el producte estrella que altres anys han parlat? Que si algunes gomes de doble cara, que sempre hi ha algun producte estrella que als nins li crida l'atenció, no sé si enguany tenim on.
Així en concret, no. Les llistes d'escola són bastant clares i sempre es quadern els productes estrella, els llapisos, les gomes de doble cara com els afilallapisos amb depòsit, tot això, però bueno, les llistes són bastant estables. Clar. Sí que és vera que no tant, que se valora cada vegada més el material tradicional, tipus l'escriptura i el material gràfic d'urta dins de l'aula.
Clar, justament és que en l'augment de l'ús de Chromebook els darrers anys sí que per ventura s'havia canviat també aquesta qüestió, però és vera que ara els centres escolars també tornen, no?, a demanar més escriptura, més escriure, més pintar, defugen una mica de les pantalles, i això també suposo que se nota, no?, en el vostre dia a dia, les compres que vos fan.
Sí, no, som bastant optimistes perquè la tendència dels darrers anys és clara i la coneixem tots, però cada vegada més se valora que les tecnologies i el llibre tradicional en paper poden conviure perfectament. De fet, tant l'escriptura com el llibre en paper se valora com una eina per desenvolupar la capacitat d'atenció dels infants. Així que som bastant optimistes per enguany.
Maria, què se sol gastar de mitjana una família en només material escolar?
El material escolar depèn de la motxilla, però aquí a la tenda, estic a mitjà, pujaria uns 30 euros. Pot ser 20 o 40 en funció del tipus de producte que triïn, però estaria en aquesta horquilla.
Clar, supos que després si has d'afegir la motxilla, s'estoig, algun complement extra, però a més o manco entorn al voltant d'això. Clar, supos que també estàu molt avasats a haver de començar, ho deies abans, no? A principi d'estiu o quan acabava l'escola ja començava a fer repassar llistats, a fer comandes, a preparar packs. No sé si la gent ja ve amb això, amb la idea de comprar el pack, el material i els llibres a la vegada.
Sí, quan venen a cercar la reserva que ja han fet de llibres de testa, venen ensagistes, molt de material ja el tenen d'altres anys, però repassant tot el que els hi falta, nosaltres estem preparats ja a tenir les capçaleres organitzades perquè trobin fàcilment el que estan cercant.
Que la gent vagi amb temps, que sempre s'agraeix, així no hi ha nervis, se pot trobar de tot, no? Així, d'aquesta manera, va més tranquil. Estem ja en aquest compte enrere total i absolut de la tornada a l'escola, tot i que a alguns li costa, no?, parlar i diu no, deixa'm gaudir encara d'aquesta micona d'estiu que me queda. Maria, bona feina, que sabem que són dies molt intensos per vosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies per comptar-se entre nosaltres.
Així és una tradició visitar algunes de les tendes dels comerços, sobretot locals, no?, que estan vivint aquests dies aquesta feina tan intensa, no?, i de quina manera se va accentuant cada vegada més. Són les 11:44. Els divendres encara no hem parlat de cinema. Si hem fet una referència a aquestes comfort movies, aquestes pel·lícules que ens encanta veure, no?, i que repetim i repetim, però no a tothom li agrada repetir. Hi ha gent que li agrada veure històries noves, les que arriben a la gran pantalla, a la cartellera dels cinemes. Jo estic molt nerviosa perquè aquest divendres s'estrenen pel·lícules que m'interessen moltíssim,
sí.
I, de fet, algunes ja estic reservant les entrades.
Ah, sí?
Sí.
Vas per feines, no?
Sí, ara te contaré.
I, doncs, mira, aquesta setmana, com tu ja bé dius, hi ha cosa bona, hi ha dues estrenes i, a més, ho hem avançat abans, duim una sorpresa. Que tothom pari molta atenció en aquesta secció perquè duim una sorpresa. Duim dues estrenes que no poden ser més diferents. D'una banda, un món postapocalíptic on la supervivència i l'esperança són les protagonistes, i de l'altre, duim una història familiar marcada pels fantasmes del passat i per una relació complicada, complicadíssima, entre un pare i una filla. Però, Marta Grau, si te sembla, anem a pams, anem en primer lloc per la primera pel·lícula, que és La constelación del perro.
¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada. Pero...
Ara sí, escoltam el tràiler i veiem el tràiler de La constelación del perro.
Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
¡Jasper!
El mundo de antes ya no existe. Solo estamos nosotros intentando aferrarnos a él. Pero ahí fuera, o matas o mueres.
Comencem en ciència-ficció i supervivència. La constelación del perro mos situa en un futur postapocalíptic en què en Hike, interpretat per, oh sorpresa, Jacob Elordi, viu pràcticament aïllat del món amb en Bangley, que és un militar expert en supervivència, interpretat per en Josh Brolin. Han aconseguit construir una espècie de refugi autosuficient i sobreviure en un món devastat, però tot canvia quan en Hike capta una misteriosa transmissió de ràdio. I aquí comença, Marta, la seva aventura. En lloc de quedar-se protegit, decideix sortir a cercar l'origen d'aquesta senyal. Però, sobretot, surt a cercar una cosa molt més difícil de trobar. Esperança. Esperança i altres éssers humans en qui reconnectar. És una pel·lícula que ja ho heu vist, està dirigida per Ridley Scott, responsable de títols com Alien, Blade Runner, Gladiator, i compta amb un repartiment també de pinyol vermell. En Margaret Qualley, per exemple, aquesta setmana ja n'hem parlat, no sé si te'n recordes d'aquesta actriu, per cert, que han xerrat de les seves sabates a l'estora vermella, han xerrat de ella per les sandàlies que només tapen el taló, però no només ella forma part d'aquest repartiment, també hi ha en Josh Brolin, que ja l'han dit, en Guy Pearce, i en Benedict Wong.
És meravellosa, jo crec que té una pintassa. Ridley Scott sempre és una garantia. el tema apocalíptic també.
I estic segura que la veuran, Marta.
Sí, sí, estava comprant les entrades fa una estona que aquest matí, no me la perdré.
A mi t'he de dir que m'ha una pregunta, i és, en un món on només importa sobreviure, encara tendríem necessitat de relacionar-nos amb altres persones? Què penses tu d'això?
Jo...
Creus que si t'haguessis sentit aquesta senyal, tu, haguessis sortit a cercar la gent?
I a totes les pel·lícules apocalíptiques sempre hi ha una ràdio perduda que te permet connectar amb un altre poble que està vivint la mateixa situació, i per això els humans necessiten relacionar-nos. Sí, per descomptat, clar que sí.
Aquesta
és la primera. Sí, jo te la recomano. Crec que no defraudarà ningú. Si voleu passar una estona amb encontretinguda d'estiu...
Te diria que per anar a veure en Jacob Elordi ja l'aniria a veure.
Exactament. I Josh Brolin, que per exemple és un gran actor que darrerament ha treballat moltíssim, sempre amb aquell patró del K, perquè surt un K, has vist, no? Que ja recordem...
I que té, sabeu que ha connectat molt amb en Jacob, amb
el
protagonista,
en concret, sí,
perquè
sí.
A l'estona vermella ja els han vist, que per cert, també aviat s'estrenarà una altra pel·lícula de Canet i gran protagonista, que és en Brad Pitt, i també sabeu que han fet com a molta pinya.
No es fa spoiler, però totes les pel·lícules apocalíptiques, els cans moren.
Ai, no diguis això, no ho saps.
Te dic jo que si m'he de guiar per totes les pel·lis apocalíptiques, Soy Leyenda, el que t'enamoraves d'ell, acaba fatal. Els
una cosa, després parlen de que jo faig spoilers.
No l'he vist, he dit que sempre els cans de les pel·lis de zombis o apocalipsis sempre acaba malament.
Bé, no li fes el cas perquè per ventura no se mor el ca.
Exacte, ho veurem, t'ho contaré demà. Tenim més pel·lícules, aquesta és la primera, però aquesta setmana arriba al cinema, és una pel·lícula de la qual hem parlat moltíssim, El ser querido.
¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
Bueno, para mí sí, quizás.
Están llegando, por favor, todos concentración máxima.
Canviem radicalment de registre. Rodrigo Sorogoyen dirigeix aquest drama protagonitzat, ja els heu vist, per Javier Bardem i Victoria Luengo, que interpreten un pare i una filla amb una relació molt complicada. Ell és Esteban Martínez, un director de cinema consagrat, admirat per la seva trajectòria, però també conegut pels seus excessos i pel seu passat violent. Per al seu nou projecte decideix donar un paper a la seva filla, en Emilia, una actriu que travessa un moment professional delicat. El rodatge farà que pare i filla tornin a conviure i recuperin una intimitat que feia anys que havien perdut, però també farà aflorar ferides familiars que mai no havien acabat de tancar. El guió és del mateix director, d'en Sorogoyen i d'Isabel Peña, i el repartiment també inclou en Raúl Arevalo, en Raúl Prieto i en Maria Foix. També te diré una cosa, Marta, els vàrem veure aquí, en l'Atlàntida Film Fest, tots dos, en els protagonistes, i només d'allò que se va poder avançar, que hi ha molta de gent que la va poder veure en projecció, la pel·lícula. Sembla que serà molt bona, que en parlarem moltíssim. I aquí te faig una nova pregunta, Marta Garau. No sé si podem arribar a perdonar en els nostres pares, no? Quan les ferides del passat encara són obertes. Creus que mos ajudarà a les persones que tinguin problemes, per exemple, a veure-ho d'una altra manera?
I jo te diria que definitivament sí. Jo sóc partidària del perdó 100%, si no puc dormir, i diria que sí, que paga la pena perdonar al banco per viure millor.
I de Javier Bardem, Victoria Luengo i també aquest Raúl Arevalo, que a mi m'encanta, en Raúl Prieto i na Maria Foix, en aquesta pel·lícula que avui s'estrena, que va passar per s'estrenar Tora Vermella i va ser projectada en aquesta Atlàntida Mallorca Film Fest, El ser querido, que podeu veure a partir d'avui en els cinemes.
Dues propostes, molt bones totes dues, jo crec, però també vos havíem avançat que tindríem una sorpresa. Segur que els nostres espectadors i els nostres oients no poden esperar més, així que quina és aquesta sorpresa?
I de moment només te diré que sona així.
Durante 10 años a Harry le han hecho creer que...
nunca ha existido la magia.
Pero hoy...
Hi ha pel·lícules que formen part de la nostra infantesa i després hi ha pel·lícules que s'aconsegueixen fer en tota una generació o vàries. És el cas de Harry Potter. Aquest 2026 fa 25 anys que Harry Potter va arribar per primera vegada a la gran pantalla amb Harry Potter i la Pedra Filosofal. La pel·lícula se va estrenar el 16 de novembre de 2001 i va convertir en imatges l'univers que milions de lectors ja havien imaginat amb els llibres. I per a molts, molts espectadors, aquell va ser un moment gairebé màgic. Per primera vegada vàrem veure l'andana 9 i 3 quarts, l'express de Hogwarts, el saló, el banc de gringos, aquell camp de Quidditch, i sobretot vàrem posar cara en en Harry, en en Ron i també en Hermione. El que potser no recordam tant és que no va ser una elecció tan evident des del principi trobar un Harry Potter, Marta Garau. No sé si ho saben, això.
Mira, no sabia com havia estat el càsting, així que no, demà pot sorprendre.
El càsting per trobar protagonista va ser un procés llarg i complicat, perquè trobar un nen capaç de carregar amb una franquícia d'aquella magnitud era tot un repte. Finalment, un nen que tenia només 11 anys, quan va començar el rodatge, es va convertir en el rostre inseparable de Harry Potter. I avui costa imaginar que hagués pogut ser qualsevol altre. També curiós recordar que el rodatge no va ser precisament un camí de roses. Per exemple, en Daniel Radcliffe havia de dur lents de contacte verdes perquè Harry Potter, segons els llibres, tenia ulls verds, però va patir una reacció important i les va haver de retirar-se. És a dir, no va poder dur aquests lents de contacte. Els cineastes varen provar de modificar-li digitalment el color dels ulls, però el resultat no convencia i finalment varen decidir mantenir els seus ulls blaus. I aquesta primera pel·lícula va estar plena de decisions que acabarien marcant visualment tota la saga. Els decorats, el vestuari, les criatures, els efectes especials, tot havia de convertir en realitat un món que fins aleshores només existia a la imaginació dels lectors. Que passi, doncs, que 25 anys després, Marta, la màgia continua, i aquella primera pel·lícula torna aquest estiu en els cinemes dins les celebracions d'aquest aniversari, amb una sorpresa per als fans, projeccions especials que incorporen 10 minuts de material entre bastidors que no s'havien projectat abans en els cinemes. És a dir, que la gent que per ventura no va poder veure en el cinema en Harry Potter podrà fer-ho.
Home, els nostres fills, els tota nostres la gent fills, que exemple. Ha seguit Harry Potter, que ha llegit els llibres...
La nostra Maria Antònia Esquina,
si no
que
si no han d'anar tan tan lluny, aquí exacte. Tenim persones que fan feina amb nosaltres que no han pogut tenir aquesta oportunitat. I doncs, ara la gran pantalla. Repetiràs?
És que jo no la vaig veure tampoc en el seu
què
moment.
Què dius? Si no la vaig veure totes al cinema.
En el cinema no. Jo he de dir, Marta Grau, que el meu germà sí que va ser Harry Potter. Sí. Jo no tant, però jo m'hi he convertit en la meva filla. I, per tant, ara els hauré d'anar a veure en el cine.
Teniu una gran oportunitat sí. per recuperar-les i veure-les així, en gros, de manera potent i com Déu mana, i sobretot en material extra, com explicava Joana Maroto, que no s'havia projectat abans. 11:55, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment, Marta.
És temps d'esports. Juan Bausa no anirà al cinema perquè probablement estarà molt ocupat amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Bon dia.
Però farem màgia. Bon dia. Farem màgia aquest cap de setmana. Clar que sí. Sí, tenim un cap de setmana farcit de moltes coses, molt pendents del Reial Mallorca. Parem, sobretot, si torna al camí de la victòria després de l'ensopegada contra el Granada. Aquest cap de setmana, aquest diumenge, en principi és el favorit perquè juga contra el Ceuta, que és el darrer classificat. Encara no ha guanyat cap partit. 0 punts a la classificació i pendents de si Luis García, l'entrenador del Mallorca, i doncs recupera efectius de cara en aquest partit. I l'altre nom propi del dia és el del ciclista Enric Mas. Moltíssima expectació. Ahir va fer una gran etapa, va estar a punt de guanyar-la davant del gran favorit com és Pogačar, l'eslova, i un Enric Mas que a la jornada d'ahir va arribar segon, ara mateix és segon a la classificació general, a prop de 3 minutets del líder, del propi Pogačar, i avui es disputa la setena etapa d'aquesta Vuelta a Espanya, una etapa d'uns 150 quilòmetres en arribada en alt, a un port de primera categoria, i anem a veure si Enric Mas i d'Olertanenc aconsegueix retear distància a la classificació al líder o, com a mínim, mantenir aquesta segona posició.
Idò, el repàs tot d'una, només una horeta ho ampliam. Bon cap de setmana, Juanga.
Igualment.
I bon cap de setmana també per als nostres companys que estan preparant el programa al dia, començant per Menorca, Clara i Mamí. Com se presenta aquest divendres?
Bon dia. Avui, el Dia Menorca, tenim festes de Sant Lluís a la vista. Per tant, començarem a celebrar les festes patronals, que són aquest cap de setmana, com és habitual, dissabte que vespre, diumenge a migdia, les festes de Sant Lluís. Avui en parlarem amb la batllessa del municipi, Naló Lestrong, també Mascaixer, Batla, Naloi Pons. A més, també tindrem un petit àudio dels pregoners, el grup Fraggle Rock, el grup Sant Lluiser. Avui tindrem també música en directe, ens acompanyaran a l'estudi les integrants de Neomac, un grup musical basc que actua avui cap vespre en el claustre. Atenció, no us ho perdeu, perquè són quatre dones, quatre veus, i vindran amb uns instruments tradicionals de percussió i sonaran una cançó, una copla, en directe. Com tots els divendres d'estiu, tenim acabam setmana amb la secció de humorista i actor José Corbacho.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tenim molta cultura i actualitat en el programa, perquè començarem parlant amb l'escriptora eivissenca Júlia Roig, que ens recomanarà aquells llibres que l'han marcat, que han marcat la seva vida, tant com a lectora com a escriptora. Més tard, en Pepo Rubio, de Radio Illa, ens explicarà tot el que ha passat a Formentera en els últims dies, i completarem el programa repassant l'agenda del cap de setmana. Ja sabeu que l'esportiva ens l'explica en Raül Medrano, company d'esports, i la més cultural i la més d'oci i de gastronomia, fins i tot, també la repassam amb la periodista Ivonne Aranyó, amb un cap de setmana marcat per les festes de Sant Agustí, que per cert se celebra avui. Així que tot això, Marta.
I de bon cap de setmana, també per Jaume Noguera, amb els continguts del Dia a Mallorca, tot preparat, tot enllestit, com se presenta el divendres.
I de bon que era molt de coses, per exemple, començarem parlant de someres i d'ases de raça mallorquina que serveixen per prevenir els incendis forestals. Per què? Perquè te tenen fent-ne menjant a càrritx, que és una herba que quan se seca és molt, molt, molt fàcilment combustible. I per això aquests ases i someres estan arreu de Mallorca fent una feina de bombers, pràcticament. De bombers que prevenen el foc. Després parlarem del millor oli d'oliva verge del món, que no endevinareu de Bonos, no, sí, de Mallorca, de Sant Eugeni.
Mos queda prop, eh?
De Sant Eugeni. També parlarem amb submarinistes que demanen una reserva marina per la tramuntana. Diuen que no hi ha la biodiversitat que hauria d'haver-hi. I també amb en Xavi Olivera. Avui viatjarem a Manchester.
Bon programa del Dia a Mallorca, molt complet. Bon cap de setmana també.
Igualment.
Per tu. Nosaltres ja sabeu, tornem dilluns a partir de les 9. No sense abans desitjar-vos també a vosaltres que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday. I'm in love. Monday you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break. IB3 Ràdio. Les